Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
L'enverinat per qualsevol que intenti presentar-la. Vull dir, has de ser molt, molt, molt bo i tenir molts bons guionistes perquè la cosa acabi funcionant, perquè la gent es rigui, perquè la gent entri a la gala. I ahir va passar el que acostuma a passar sempre, pues, fredor, distanciament, cada cop dilatació de discursos, de números absurds, d'interludis dels Javis que deies, per què ens estan fent això? No cal. No sé, coses que dius...
Mira, diré una cosa sobre els Javis. Jo vaig començar... No, perquè ja sé com per on anireu i tal. Va començar i vaig pensar, no està mal això. Jo vaig pensar, no està mal això, perquè a l'inici, que ells estan asseguts en un sofà, que és un teatrillo i tot el que vulguis, i ells llavors miren cap a la gala i diuen, bueno, és una manera de començar. Si llavors et posen un número musical molt potent, no és una mala manera d'arrencar una gala, és una cosa molt breu. El que sí que vaig tenir el problema és que la gala va agafar un ritme d'entrega de premis que em semblava bé, pam, 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 perquè tots estàvem esperant determinades coses. I tothom estava esperant a veure què passava amb la Sociedad de la Nieve. I,
és que pensa,
i llavors
Xavi, que
comencen a haver interludis dels Javis que, des del meu punt de vista,
trenquen.
No estaven molt ben lligats.
No estaven acabats de preparar, semblaven. Jo amb ells els vaig veure nerviosos, per començar, que és comprensible, perquè és una gala molt important, hi ha molta pressió, estàs davant de tots els actors i directors del cinema espanyol, però jo els vaig veure nerviosos. I molts d'aquests interludis que es podien haver fet molt més curts i que donaven la sensació que no estaven prou preparats. Una altra cosa, també hauríem de parlar de la química que havia entre els dos i Ana Belén, perquè jo no sé si va ser l'elecció adequada. Ana Belén és meravellosa.
No, Ana Belén bé.
No sé si encaixava bé amb
sòbria.
Sí, i una cosa que dius, al principi, això el sofà, que ells apareixen a un sofà de cara d'esquenes al públic, això a uns premis Tony ja ho ha fet James Corden. James Corden va aparèixer assegut a un sofà d'esquenes al públic i va començar així la gala.
Tinc al·lèrgia als Javis.
I van fer l'escena també de fer-se la foto com els Oscars de
Ellen DeGeneres. Escolta, jo crec que tenim prou creativitat com per fer coses noves, no? No copiar gags que, a més, ja fa anys que s'han fet. No sé, ho vaig trobar com molt pobre.
A mi em va fer angúnia. Em va fer... Sí. No, perquè Ana Belén em sembla que, a part d'estar estupenda, és una bona cantant, bona actriu, i crec que pot ser bona presentadora, però la van posar amb dos indocumentats.
Ala.
No, perdona'm. El problema de posar a dos persones que creuen que són Leonardo i Michelangelo a presentar una gala és que al final acaben creient que la gala són ells. I el moment del sofà, que és un dels moments més lamentables que he vist a la meva vida, una gala, segurament...
No el sofà d'inici, sinó...
No.
Hi ha un sofà a la meitat, sí. Que és quan després apareix... Apareix al Modóvar, no?
Comencen a explicar que ell un dia no sé què, que va trobar, no sé qui va veure...
La importància de les gales dels Goya per ells.
Sí, no,
però... Recordant l'any tal, va passar això i em va encantar...
Però és, al final és com una... Perdoneu-me, és un anisme pur, no?, audiovisual... que no ens importa res, perquè al final surten 5 actrius.
Exacte.
Que són història de l'audiovisual espanyol,
legendàries,
que es queden de peu i ells dos al sofà. És que em sembla tot tan extremadament cutre.
És que és la paraula.
Tan extremadament cutre. A part de que a mi les teves experiències veient els Goya em són completament igual. És que m'és igual. És que encara no ets ningú en el món del cinema espanyol.
Bueno, ja
no.
Comencen, ja
no, 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 no. No, quantes pel·lícules han fet?
El cinema.
Una.
La llamada.
Una. No, encara no ets ningú, encara que tu t'ho creguis i t'hagin dit que La Messias és la millor sèrie de la història des del Soprano, no ets ningú, no ets ningú. I de fet, el problema és que t'hagin donat aquesta gala perquè de sobte estàs de moda. Quan el que has de fer, crec, amb aquestes gales, és donar-li la...
Algú solvent.
Clar,
home, a un presentador, un còmic...
Un presentador solvent, i fiar-te d'aquest presentador solvent durant 5 anys.
Ja està.
No pots fer cada any un presentador diferent. I això d'anar a la moda, i ara perquè aquests xavals estan de moda i algú els ha dit que són genis, que són els Picasso de la televisió, i ells s'ho creuen, que hi ha el moment aquell musical, que també és de que se'm va apagar la tele automàticament de la vergonya, té com un director de vergonya i la tele s'apaga quan surt algú que...
Aquell moment tenia un punt de gala de Mediaset, em sap greu dir-ho. Hi havia moments que havia... Com,
que
no sé si l'altre fent
el Pino Puente, un Javi fent el Pino Puente. Eh?
Però no teniu la sensació, i torno, perquè ara que estic veient imatges, a mi l'escenari em semblava preciós. Hi havia un desacompassament entre la gala com estava anant per una banda, que era l'entrega de premis, discursos, moments que estaven molt bé, amb les aparicions sobtades dels Javis.
Estava
desacompassat.
Trencaven el ritme.
Si el problema de la gala és quan surten els presentadors. No t'està dient ja alguna cosa de la gala?
Sense dubte.
O sigui, quan no sortien ells, tot anava... Bum, 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 bum. Sortien ells una altra vegada la turra de los Javis.
És que semblava...
Els Javis anant pel passadís de no sé què. Els Javis fent no sé quantos. No, els Javis fent el sofà. No, no eren els Javis, eren los Goya.
I puc que jo...
Digues, digues. No soc tan hater com els meus companys.
No, però si no és qüestió, no és qüestió de ser hater, eh?
Sí, va, deixa-li.
Sí, aviam, jo crec que aquí hi ha un component perquè els Javis no som gaire del vostre gust i això ho sabem, o sigui, no diem res.
Però vols dir que no som capaços de ser imparcials? No, t'ho dic de debò, et pregunto. Creus que no sóc capaç de ser imparcial amb una persona que presenta una gala i que si no ho fessin bé no diria, ho estan fent bé?
Sí, però trobo que hi ha un component d'odi present, previ, que ja empanya una miqueta tota l'opinió.
Molt bé.
Que estic d'acord, eh? O sigui, és cert que les parts dels monòlegs d'ells es feien molt llargues, trencaven el ritme... Però és que al final això també ho acabem dient amb les gales dels Oscars, o sigui, això també ens queixem molt a la gala dels Oscars quan no hi ha un presentador que s'allarga i totes aquestes coses, i al final...
Home, comparar una gala dels Oscars amb una dels Goya, no sé, bueno, no, és...
Només pels guions, només pels guions, ja.
Potser, sí, salvant les distàncies, que són de 8.000 quilòmetres.
Escolteu, un segon, o sigui, salvant les distàncies, evidentment no és el mateix ni de bon tros, però ens acabem queixant del mateix sempre.
No.
Poques vegades diem que la gala dels Oscars va com un tret i que tot és molt solvent. I aquí és cert que hi havia molts problemes de ritme i que al final s'allargava molt, però jo trobo que la decisió de escollir els Javis per presentar la gala amb l'Anna Belén era lògica des del punt de vista d'agafar algú que pogués ser una mica un tirón per les noves generacions. Els Javis tenen un nom, us agradi o no, són gent que porta anys, no és un fenomen d'aquest any amb la Messias, ja des de la llamada són un nom que ha anat pujant amb el pas dels anys, que és cert que són gent molt nova i que els hi queda molta carrera per endavant i que han de demostrar molt. No és una decisió dolenta des del punt de vista estratègic de dir, escolta, posem una persona molt veterana i posem alguns més joves i aviam si això encaixa. Què ha funcionat? Doncs potser no, és cert, però la idea de partida a mi no em semblava dolenta.
D'acord, Noé, però si em permets, jo mai, em sembla que mai, crec que ningú de Casa Tola mai ha dit en uns Oscars, ostres, quin ego que té el presentador.
No.
Mai.
O que ens explica aquest tio ara, no?
Mai ha sortit un presentador dient, recordo els Oscars jo quan faig no sé què. No recordo haver-ho dit mai. Jo no estic parlant d'això, de tot això que tu dius, estic parlant de l'ego del presentador. El presentador mai pot estar per sobre de la cerimònia, mai.
Mm-hmm. Vale,
el presentador sí que és Ricky Gervais.
Tinc una pregunta, quina part seria de decisió dels Javis i quina part és decisió dels guionistes de dir que ells parlin de records de...
Home, a veure, jo no...
Això ho decideixen ells?
Home, i tant que ho decideixen ells. Home, i tant que ho decideixen ells.
No, aviam, escolta, potser diuen, oi, ara podria venir bé doncs que expliquéssiu això.
Des del moment en què tu no hi acceptes l'encàrrec d'un guionista i no dius, no, escolta'm, això em sembla a mi que és massa entrar en un terreny en què jo no vull entrar perquè agafo massa protagonisme. En el moment en què tu dius que sí a això, la responsabilitat és teva. Mm-hmm. Hagi escrit qui hagi escrit el guió. Tu tens el suficient criteri com per dir no.
No parlem d'això perquè
clar,
no li interessa.
Em sembla que aquí clar. Estem entrant en un terreny que és que jo no sóc el protagonista de la gala. Mm-hmm. Ells estaven encantats de parlar de si mateixos i d'explicar la seva història d'amor, que
sí,
a mi em sembla fantàstica.
Normal.
Però és que a mi no m'interessa res.
No.
M'entens?
No,
vull dir
que
al final...
Però no crec que el principal problema de la gala fos això, que és cert que et pot agradar més o menys.
Home,
algú, que hi havia una falta de ritme gegant.
Jo crec que sí que era el gran problema de la gala. Perquè si el ritme és el gran problema de la gala i el ritme estren acaba que surten ells, quin és el gran problema de la gala? Ells.
Sí.
No?
Està claríssim.
És tan senzill.
Bueno, la part final no només sortien ells, eh?
Sí, clar, però això ja hem parlat abans. Hi ha un discurs de 15 minuts del senyor de l'acadèmia i tal, però això és un moment aïllat en el temps, pausat. Però jo et dic que la cerimònia va com un tret quan no hi són i quan hi són tornes una altra vegada aquesta espècie de tren dels anys 60 on arribava Paco Martínez Soria a Madrid.
I aquesta excusa dels Javis per la gent jove, per apropar la gala a la gent jove...
Però t'he sentit això, eh? Com a estratègia...
Home, una gala que a la una de la matinada té el discurs d'un senyor gran que desvaria, una gala que comença amb una actuació de David Bisbal orientada a la gent jove, jo, permet-me que ho dubti, que s'hauria de parlar del número musical del principi, també.
Fixa't que la barreja era...
Quina era la l'estratègia, una altra cosa és que ho facin bé o
Aitana, Amaya i Bisbal.
Sí, però Amaya va ser anecdòtica, va tocar el piano, va fer una versió d'aquestes de Migrant Noche del Rafael, que per cert tenim més cançons en aquest país, que és que sempre és la mateixa cançó. Sempre és la mateixa cançó.
No us ha agradat gens res.
I ostres, perdona, i jo crec, amb tot el respecte per David Bisbal, però no crec que David Bisbal sigui un artista per obrir el número musical inicial d'una gala com els Goya. Sincerament,
t'ho dic de bo. El problema és que el millor que tens és l'escenografia, que era collonuda.
Era collonuda.
El disseny de producció, que era collonut. I després tens uns presentadors que no serveixen absolutament per res.
Ai, home.
No, no, perdona. És que no serveixen per res.
Ells
vull
dos,
dir, en aquest
dos.
Sentit, no parlem de presentadors, bé, eh? No vull, ja no entro en el seu talent com a guionistes, com a directors, com a actors. Com a presentadors de gala, que és una cosa molt específica, eh? Uh-huh. O sigui, aquí tenim el Buenafuente, teníem el Rosa Maria Sardà, és a dir, hem tingut gent que presenta gales. Les gales són molt difícils. Des d'aquest punt de vista, no ells ho serveixen. De saber, clarament,
no, no,
que
no, no en saben. Gran.
I després tenim una realització...
Oh, ah, bueno, no, no, un moment.
Que ja...
Ja. És un altre tema. Moment.
No, no, perdona, és el mateix tema. És el mateix tema exactament. És que tot va junt.
La realització, i perdona, una cosa, que això no ho hem explicat al matí, però els micros... Van prendre una decisió, des del meu punt de vista, estranya, però no sé si ja és lògica. Van posar dos micros, que la gent que no ha vist la gala, dos micros que van del terra fins a dalt, que eren dos pals, dos micros de peu, que estaven en una alçada immòbil, perquè són dos tipus de micro que no es poden moure, no pot pujar i baixar. Llavors, hi havia gent que no arribava, i hi havia gent que s'havia de xupir gairebé de genolls.
Que són molt alt.
Berta Cosí.
Berta Cosí. I el Botet...
Sí, i... Un, sí.
Que un
no se'l sent perquè està molt lluny el micròfon i l'altre és més baixet, llavors és...
Sí, sí.
No, però...
I micros que tapaven la cara.
No, no, però hi ha molts moments mítics de plano random de l'audiència, o sigui, un plano aleatori d'un senyor que està fart. Sí, però, no, no, però moltes vegades.
Per mi, sí. per mi la realització va ser un dels gags recurrents, jo crec que en moltes cases. A veure, què està fent aquest senyor? Enfocava gent que de sobte s'estava ficant un dit al nas o que estava badallant.
Sí,
no,
sí. Hi havia, gent disgustada. Sí,
la cama, vols dir que hi havia un boicot intern?
Sí, gent clarament disgustada.
Però una selecció aleatòria de penya que deies, per què enfoquen aquest senyor ara de sobte?
No, no, perquè,
desenfocat.
Perquè no venia... No, o sigui, que no hi havia un motiu.
A vegades
aparent.
Sí, però moltes vegades no. Enfocaven a gent, sí, que deies, per què l'enfoquen?
Estava fent un gag als Javis i de sobte enfocaven un senyor clarament disgustat per aquell gag que no se sap per què l'enfoquen ni se sabia qui era.
I un dels grans moments de realització és quan enfoquen a Sigourney Weaver durant l'actuació de David Bisbal i la cara de Weaver és: me'n vull anar d'aquí, porto 5 minuts en aquesta gala i me'n vull tornar a l'hotel.
I després podem parlar del dislate absolut que és fer que la convidada doni el discurs anticipadament.
Ah, bueno, vale.
Per tu posar uns subtítols, no?
Jo volia parlar d'això,
i que llavors la persona que està fent el discurs, Sigourney Weaver, decideixi enmig del discurs, normal, que...
Cosa important sobre això, perquè la gent igual ara es perd. Sigourney Weaver li donen el premi...
El Goya Internacional.
El Goya Internacional. Crec que sí. Tenim el moment, de fet, el tall que s'ha fet conegut, perquè, carai, és un gran moment. Hem parlat amb Maria Lluís Solà aquest matí, quan Sigourney Weaver... parla de la seva actriu, l'actriu de doblatge que l'ha doblat.
Quin,
no?
Gran moment.
Sí. És el doblatge número 4, sisplau, Jake.
Per mi el gran moment de la gala.
A veure, número 4. A veure si podem sentir.
Dale, Jacob, dale.
Vamos, Jacob, vamos, Jacob.
Que menciona el meu amic Bill Murray, que sempre em diu que les meves interpretacions són molt millors amb el doblatge en castellà. Així que, en realitat, l'excel·lent actriu que em posa veu en espanyol hauria de ser aquí a l'escenari amb mi. M'ha doblat en més de 30 pel·lícules, començant per Alien. El seu nom és Maria Lluïsa Solà.
Her name is Maria Lluïsa Solà.
Per mi és el millor moment de la gala, Maria, amb diferència.
Maria, espero que estiguis veient la gala, perquè t'ho agraeixo de tot cor.
From the bottom of my heart. Gracias.
Aquí és on es demostra la magnitud del personatge. És a dir, de Sigourney Weaver, on veus...
És increïble, que li donin un premi
carisma,
i ella recordi a la persona...
Exacte,
que l'està doblant
a Espanya.
És increïble.
Sí. Llavors,
I és també trist que l'acadèmia no hagi pensat en que potser aquesta senyora hauria d'haver...
No, no, la van trucar, la van trucar, Toni.
Amb Maria Lluïsa Solà, i ens ha dit això, fixa't.
Sí, sí, sí.
Quan va començar a parlar, em vaig aixecar i vaig pensar, no pot ser. I em vaig quedar davant de la tele mirant com si estigués somiant, emocionada i sorpresa. Una persona com ella reconegui la feina, que vegin que la professió de doblatge existeix, que no som invisibles. Aquesta vegada ha estat per mi, però bueno, això és per tota la professió.
La van trucar, dius?
La van trucar, t'ho he explicat, que la van trucar un dia i mig abans de la gala, perquè entenc que és quan
l'havien de rebre. No, quan Sigourney Weaver envia el seu discurs i ells veuen que hi és.
Llavors la truquen però no li diuen per què.
És que jo crec que aquí està l'errada. És a dir, ostres, digue-li que mira, surts a un discurs de Sigourney Weaver, no ho diguis a ningú.
Però pots dir, és una sorpresa per la Sigourney Weaver.
Clar. Ja està, li dius això, jo crec que ella va, no?
No ho sé, no s'ho va poder muntar, no hi va ser, i vaja, i no ha pogut ser.
La qüestió és... La qüestió
és els subtítols. Estan fent el discurs Sigourney Weaver i et llancen els subtítols del que dirà, clar, no del que està dient. O sigui, s'avancen 30 segons.
Ja, segons, spoiler sí. Constant.
Llavors, Sigourney Weaver, a mig discurs, decideix improvisar i allò no està traduït.
Sí, clar, això no està
traduït. I deixen una cartella d'abans.
Molt estrany.
Durant un minut sencer, ella segueix
la mateixa.
Parlant.
A veure, Xavi, jo parlo com a traductor, i ara ho dic de debò, vale? Perquè vaig estudiar traducció a la universitat. Això és una falta de respecte màxima per als traductors simultanis que tenim en aquest país, que són boníssims, o aquest país, a Catalunya, fora de Catalunya, hi ha gent de molta qualitat que hauria fet aquest discurs de Sigourney Weaver clavat, sense cap problema. Perquè no tens un traductor simultani? Perquè vols que s'escolti la veu de Sigourney Weaver? Llavors has de pamar molt bé aquests subtítols que són la traducció del discurs que ella ha passat prèviament, perquè si ella surt d'aquest discurs, aquests subtítols no tenen cap sentit i tot se'n va en orris. O sigui, tot el discurs es desmorona.
Que és el que va passar.
Que va passar.
No, és que jo no entenc la decisió de no fer traducció simultània.
És increïble.
És que, no em cava el cap perquè és tan fàcil cagar-la amb això d'intentar lligar els subtítols amb el que està dient, sense anar massa enrere ni massa endavant, de tal manera que el discurs quedi com una cosa espontània. Exacte. És que a més estàs dient, no, ja sabem el discurs, el tenim aquí i te l'hem posat. O sigui, és tot una cagada de comunicació tan salvatge...
I a part, Toni, és matar l'espontaneïtat d'un personatge com Sigourney Weaver, que digue-li tu, no improvisis, vull que sigui, segueixis el discurs.
És que posava el nom de...
I afegeixo, com a espectador, passava una cosa, que és que Sigourney Weaver és boníssima.
Molt,
perquè jo, si no em posen aquells subtítols, em penso que està improvisant.
Clar.
Sí, això el que dic,
Llavors, el que m'estan ensenyant és que no, que això jo ho ha planificat.
Estan insultant el
totalment
convidat. Estan explicant una interioritat i no sap si és que Sigourney Weaver ha dit, no, mira, us envio el discurs, o segurament al contrari,
que algú l'escriu,
que l'acadèmia ha dit, no, envia'ns el discurs ja perquè te'l subtitularem. Sí. És absurd. És que no té cap sentit, de veritat. I no era tan difícil posar... És el que es fa als Oscars de tota la vida. Un traductor simultani.
És que a part ens vam perdre informació important, que és quan ella, per exemple, es dirigeix a Pedro Almodóvar, al públic. Clar. Vull dir que són coses del discurs que també vol saber.
Clar, si no parles anglès, et perds un 40% del que va dir. Brutal. És que és espectacular. Se'n va la cartela dels subtítols, torna.
I quan sortia el discurs, hi havia un curtcircuit. O sigui, els subtítols desapareixien.
Sí, sí.
Un desastre.
Molt estrany. De veritat, jo no ho havia vist mai i em va sorprendre molt, però sí. Va, anem per la resta de coses, les coses importants, perquè ara hem parlat purament de la... Per cert, una cosa més, perdó. Una cosa fora de la qüestió dels premis en si. Per mi hi ha moment 1, Sigourney Weaver, citant a Maria Lluís.
Moment 2, Almodóvar.
Moment 2, Almodóvar. Pedro Almodóvar, que potser el millor discurs que ha fet en la seva vida és el discurs que va fer.
Sí.
És en el moment en què s'ha de donar el premi...
Jo no me l'esperava.
No, jo tampoc.
En
el moment que s'ha d'entregar el premi principal, que és el premi de millor pel·lícula, surt Almodóvar, de fet, acompanyat, qui més hi havia allà?
Estaven totes les de Todo sobre mi madre.
Les de Todo sobre mi madre, perquè fa 25 anys la pel·lícula, no? I ensenyen els nominats. Els nominats són... i es diuen tots, llavors és Almodóvar que diu, bueno, un moment, i es dirigeix, perquè per entendre els antecedents, es dirigeix directament al vicepresident de Castella i Lleó, que era a la sala, García Gallardo,
un dels tios més feixistes d'Espanya,
que havia fet una referència,
un tio que ha anat amb un megàfon a concentracions,
i que havia entrat hores abans, havia dit que totes aquestes crítiques del sector del cine, el clàssic
Niños Mimados,
Señoritos Subvencionados,
Señoritos Subvencionados. Doncs Pedro Almodóvar es dirigeix directament a ell.
Un político que está presente en esta sala ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones. Les está hablando uno de estos señoritos. Le voy a decir lo obvio. Y es que el dinero que recibimos como anticipo lo devolvemos con creces.
Yau.
¡Bum! Pagant impostos, que també paguen impostos als cineastes.
És que hi ha diverses coses. Una és que es va veure entrar aquest senyor amb un plànol com de dron. Ningú li va preguntar res. Ell tampoc es va parar, òbviament. No entenc si estava convidat o no. Si estava convidat, se l'havia d'haver desconvidat.
El vicepresident?
Sí.
Bueno, com a membre del govern del lloc on es
si
fa...
Si estava convidat, se l'havia d'haver desconvidat.
Si el desconvides és pitjor.
No, no, perdó.
Encara és millor per ell.
M'és igual, m'és igual. Però no. El fet de que, hi vagi, si hi va, Òscar, algú ha de dir alguna cosa.
Si el desconvides, tens el tio a la porta amb les càmeres, cagant-se en tot...
El que no pot ser és que el tio hi vagi i ningú digui res.
No, això està claríssim.
O sigui,
això a mi em va deixar...
Ningú va dir res.
Jo crec que era una consigna.
L'acadèmia té dues opcions. La primera opció és desconvidar-lo i dir, mira, ens has insultat, no vinguis. I la segona és, si vens, que algú de l'acadèmia digui alguna cosa. És a dir, Méndez Leite es tira 15 minuts parlant...
Incomprensible.
I en lloc de dir-li, el primer que vull dir és que no es pot insultar a tot un col·lectiu des del govern. Mm-hmm. Ja està, no és tan difícil.
A mi em va sobtar... I ho ha de fer el Modóvar, que és un senyor que...
A veure, també és veritat que ho fa... probablement el cineasta més internacional clar. Que ha tingut mai el cinema espanyol.
Un senyor que clar, ja crec clar, que està de voltes de
sí,
tot.
I
que ho faci el Modóvar segurament potser per una consigna des de dins, perquè és molt estrany que cap actor faci referència quan li donen un premi
jo,
a això.
No crec que
el Modóvar et diu molt de la por que hi ha encara
clar.
A ficar-se en política per part de molts actors, perquè aquí havia por.
El Tristan Ulloa li havia respost per xarxes i em sembla
sí, però
que havia fet...
Els discursos de rebre premis, que va haver-hi consignes pro-Palestina, etc. Ningú, sí. Cap no, actor, sí. Que jo recordi, es va referir
clar,
a...
Clar, però el que vull dir... Un moment, Noé, que no estem deixant
no,
parlar.
No, no, no.
El que...
Tranquils.
El conflicte que està, no sé quants milers de quilòmetres, tothom es sent...
legitimat, no?
Legitimat per dir alguna cosa. Però el que tens aquí al costat, que és un tio... d'un partit d'ultradreta que t'està insultant directament i que t'està dient que tu no fas res de bo i que en realitat estàs robant als espanyols els impostos, en aquest tio no li pots dir res, que em sembla absurd.
No,
simplement que jo crec que és això que dèieu, no? És la por. Tu saps que si respons a aquest tio, doncs et pots ficar en un merder important a través de les xarxes, a través dels mitjans de comunicació i de més, llavors... Al final, qui s'ha de veure amb la valentia, per dir-ho d'alguna manera, que valentia no, perquè l'Almodóvar és una persona que això no li afectarà si ho
el
diu,
capo, sí,
que
clar,
és el que va passar. No, ell no ho diu, més. Queda perfectament, ho diu, queda allà i
és
ja
que,
està. I és l'única persona
no,
que ho podia dir sense...
No només es fica amb ell, sinó que diu, l'odio. No? Em sembla magnífic.
I última cosa també, referències al Me Too, n'hi va haver unes quantes, Anna Belén, sense sí. Anar més lluny, que feia pocs dies ja havia explicat el seu cas amb l'Évole, i després va haver-hi...
La cançó s'acabó, també.
La cançó s'acabó. Sí,
sempre una cosa, també amb això del Me Too, que és que, torno als Javis, el que havia de ser una cosa orgànica semblava escrita. Que és terrible, perquè quan parles d'aquestes coses ha de semblar que ho dius des del cor, o com a mínim que ho penses. Però quan estàs llegint o estàs nerviós i no saps com dir-ho, queda molt estrany,
molt fred, molt
va quedar quirúrgic. Sí,
això és cert, que totes les reivindicacions que sonaven semblaven molt impostades.
Correcte,
i això és per persones que realment no tenen experiència a l'hora de fer aquesta mena d'espectacles. I llavors quedava molt estrany.
Totalment.
Un apunt més i acabo i parlem dels premis, perquè si no només parlem de la gala. De García Gallardo, que ho hem explicat a l'informatiu, hi ha hagut un missatge d'aquesta matinada a Twitter que ha penjat una fotografia d'un apunt sobre els problemes fiscals del Modóvar i diu tàpate, Pedro.
Ja estem amb la... És que sempre fan el mateix, de veritat.
11:22. Va, anem amb la...
Quin fàstic.
Sí.
Anem amb els premis. La arrasada de la Sociedad de la Nieve.
Sorprenent per mi, eh?
Enorme. Va guanyar 12 sí. de 13 premis.
El Goya a la mejor película de este año es para... La Sociedad de la Nieve.
12 dels 13 Goyes que el converteixen en la tercera pel·lícula més premiada de la història dels Goya, que li donen un impuls important de cara als Òscar. També, per altra banda, feia 20 anys que no es produïa una arrasada com aquesta des del Maradentro de Menava. I a partir d'aquí, clar, la pregunta que ens estan fent tots abans de començar, de fet ho hem parlat a les 9 del matí amb el Blai i amb la Maria Cusó, la impressió que feia que tots els tècnics caurien del sí, cantó sí, de la Sociedad de la Nieve, però quan arribessin els grans no serien per
ell. A mi, jo estava convençut que no guanyaria la Sociedad de la Nieve ni guió,
ni
actor, ni pel·lícula, ni director, perquè creia, potser, bueno, com s'ha demostrat equivocadament, que l'acadèmia creuria, o voldria dir no, la Sociedad de la Nieve ja té el seu cupo, no?, se'n va als Oscars, premiarem 20.000 espècies d'abejas. Però quan va guanyar actor, ja vaig començar a fer el moonwalk una mica, com Michael Jackson, saps? Jo era el de Billie Jean fent el cap enrere i sortint per la porta.
Si li dones al començament de la nit se'n van fer apostes i
no, vaig perdre
tot. No es van encertar.
No, però ningú crec que podia preveure que guanyessin 12 de...
No, hi havia molta gent que creia que el Social Nivel seria, però crec que la gent més del sector, que coneixem una mica més com funcionen, pensàvem, ostres, no, li donava el premi. I a més, sempre, i això és una cosa que he notat personalment, hi ha certa inquina, tant amb Bayona com amb el Almodóvar i tal, perquè són gent que juga, i és una cosa que menciona ell al discurs, el Bayona, quan diu, sé que creieu que sóc d'una altra, lliga.
De fet, aquest és el, oi que és aquest el document? Mira, quan recull l'últim premi, de fet, quan recull el de millor pel·lícula.
Cuando voy fuera... como español, con una película en español, vas un poquito a veces como por la puerta de atrás, tienes que picar el doble de fuerte, y cuando estoy aquí me da a veces la sensación de que se me ve como de otra liga, y simplemente quiero deciros que mi casa es el cine español, que estoy muy orgulloso de formar esta familia.
Yo, mira, només una cosa sobre aquest tema, que ho he intentat explicar a primera hora al matí. La importància del que va passar ahir als Goya, des del meu punt de vista, i aquest discurs de Bayona, és un discurs que gairebé és calcat a un que ens fa quan estem fent el Plat Estrella. Vull recordar que va dir les mateixes paraules gairebé, que és... em diuen que sóc d'una altra lliga, i em sento un territori de ningú. Perquè quan vaig als Estats Units, em diuen que sóc el de fora, i quan vinc aquí, clar, tu tens 60 milions d'euros per gastar, tu no ets cinema espanyol perquè tu ets Hollywood.
Però aquest discurs, Xavi, ell, o sigui, no el diu... o no l'expressa d'una forma gratuïta. O sigui, ell l'ha sentit moltes vegades, aquest discurs, l'ha escoltat i l'ha sentit en la seva pell.
Sí.
Vull dir, és una cosa que és...
Però,
que li ha passat.
Des d'aquest punt de vista, el que fa ell, i quan va venir al programa ho va explicar àmpliament, és dir, jo el que vull és que la lliga, la indústria del cinema espanyol tingui molts més recursos dels que té. Per què? Què hagués passat, Toni, que és una cosa que hi havia pensat dies abans, què hagués passat si li dones el premi a 20.000 espècies d'abejas? El discurs de què és la indústria del cinema espanyol, sense treure-li mèrits a una pel·lícula que és preciosa, 20.000 espècies d'abejas, seria: el cinema espanyol és aquell cinema que amb quatre xavos et fa una pel·lícula meravellosa, bonica, preciosa, íntima, de temes socials, etc. Les grans pel·lícules de grans pressupostos, d'aventures, de fer somiar la gent, no són les nostres. Són una altra cosa. Es fan a l'altra banda de l'Atlàntic. Llavors, el fet de que l'Acadèmia digui no, aquesta és la nostra, i que ell reivindiqui no, és que jo sóc d'aquí, jo trobo que és important.
Amb molt d'equip d'aquí.
Amb molt equip d'aquí, amb un grup de gent creat des de l'ESCA que està dient... la idea spielbergiana del cinema, la idea escorsesiana del cinema, no la podem fer sempre, ni tothom la pot fer aquí, perquè de fet tenim un problema de finançament, però si jo ho puc fer, potser algú altre també ho podrà
fer. Sí, això és un discurs una mica també pecuniari
economicista, vols dir, sí. de pressupostos?
Clar.
Evidentment.
Però tu pots dir, no, la Social Nivel està molt bé, però a mi m'agrada més l'altre.
Sí.
No passa res.
No passaria res.
No, clar, tu estàs extrapolant.
Clar.
Que el discurs podria ser aquest, podria entendre aquest discurs.
Que es podria entendre perquè
es podria entendre
al revés. Que estem acostumats des de fa molts anys que el cinema espanyol i català, bàsicament, és un cinema sense calés, però que fa bones coses. I llavors acaba sortint un tio que ha fet una cosa brutal i amb molts calés.
Sí, però tu també pots dir, aquesta pel·lícula, La Sociedad de la Nieve, té un recorregut llarguíssim, perquè encara té per davant els Oscars, i després els Oscars, imagina't que el guanya, el que pot passar, vull dir, encara més recorregut, la pots tornar a estrenar en cinemes, etc. i 20.000 s'acaba aquí.
Però fixa't, és que fins i tot aquest discurs, Toni, que el podria entendre, perquè em sembla lògic, em semblaria... d'una paternalitat brutal, que és la pel·lícula bona és l'altra, però com que ja tindrà, donem-li a les
petitones. Però és que el cinema espanyol sempre ha estat així.
Clar.
I de fet, el senyor que surt al final dient-li al de Vox, no sé què, al Modóvar, quantes vegades li ha passat això?
L'ha passat que guanya als Estats Units i aquí no l'ho coneix.
Sí. Ha passat moltes vegades.
Però per això dic que la reivindicació sembla molt interessant.
Per això jo vaig dir, si això li has fet al Modóvar, que és el tio més internacional que has tingut mai i probablement el que mai tindràs, ara segurament ja serà Bayona, perquè Bayona, a més, té aquest punt més comercial.
Molt més.
Doncs, hòsties, també li podies fer en aquest.
Recordem que l'any que va guanyar... l'any que l'Almodóvar presenta Todo sobre mi madre, que és l'any que es dona els Goya a Barcelona, aquell any guanya Soles. Que és tothom que... es va quedar...
És que no.
Però és una pel·lícula feta amb tres duros.
Però m'entens o no quin és
però el disc? No, però aquest és el disc.
Clar. Però llavors, sí, sí, sí. Però llavors és normal pensar que aquest discurs es pot repetir, perquè l'acadèmia no ha canviat tant.
És normal pensar-ho, però que jo trobo que no és mala notícia del tot. També s'ha de veure una notícia que hagués guanyat 20
milions. No, però és zero mala notícia.
Que diguin, encara que la majoria del cinema espanyol bàsicament sigui cinema fet amb pocs diners que vol explicar grans històries, també és possible... És possible que existeixi algú que amb molts calés faci una gran pel·lícula que tingui abast d'arribar a nivell global.
L'altre dia parlàvem a Twitter amb això de L'any de la llegada i La La Land. Quina pel·lícula va premiar a Hollywood? La La Land.
Moonlight, perdona.
A l'últim premi. Sí,
Moonlight. Vaja, sí. S'han portat un munt d'Oscars a La Land, també s'han portat quants.
Sí.
Però La llegada, quants va guanyar?
Pues jo diria que... 1-0, eh?
I per això, 1-0. Sí. O sigui que al final, tot això és molt difícil.
Sí, sí, sí.
Clar, és que has de posar-te en el cap d'unes quants milers de persones...
No, està claríssim.
Que cadascú té la seva agenda.
Jo no, l'únic que insistia era això. Que
no recordava això de Moonlight. Fixa't el que et dic. Sí, imagina que guanyés Moonlight. Aquella és una pel·lícula de la que no se'n recorda absolutament ningú.
I va ser l'any que es van equivocar.
Sí, no, Moonlight, Moonlight i soles. Sí, sí. O sigui, és que... M'entens o no?
Sobre això, ja només per acabar, ho he dit al principi, el que ha de servir també, mirant des d'aquí, és intentar reivindicar una miqueta més el talent que hi ha a Catalunya per fer cinema. Una escola com l'ESCAC, surt Bayona, tot el seu equip és sortit d'allà. Mires i el premi de David Verdaguer, que està increïble amb la pel·lícula.
Sí. David Verdaguer, la nostra veu de l'Hispània.
Exacte. Mires la pel·lícula d'animació Robot Dreams, és una pel·lícula catalana. Mires la guanyadora de la banda sonora i és Rigoberta Bandini. Mires el documental i guanya una pel·lícula sobre Carme Elias. Mm-hmm. O sigui, que algú se li fiqui el cap que el cinema a Catalunya, fet des de Catalunya i amb talent català, és la punyeta.
Espera un moment.
Quasi, gai.
Un moment.
No guanyés res, Creatura, que és una magnífica peli, i se'n va anar amb les mans buides.
Creatura.
Va ser una miqueta això, una miqueta trist, perquè realment és un pel·liculot i no es van portar res al final. Tot i que estic molt contenta amb tots els premis que es van portar a la Societat de la Nieve, tots molt merescuts, la veritat.
No, ara, per favor.
Dos quarts de 12.
Canvi tarifari.
Estem
arribant de Badalona a Barcelona.
És la sirena del canvi, aquesta. No,
estem fent el canvi.
De tota la vida.
Perdona, jo...
Què, digui.
No, que felicitats a David Verdaguer, i també des d'aquí, les meves felicitacions a Isabel Cuixet pel seu...
Prou, un moment, ara tornem.
Pel seu temps d'ahir.
Dia lliure, amb Xavi Mundó. Urgell, la febre d'aigua, de Vicenç Villatoro. Una novel·la sobre l'apassionant epopeia humana del Canal d'Urgell. Urgell, la febre d'aigua, un llibre de proa. Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Tenéis una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Especialistasendeudas.com informa. ¿Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudas.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudas.com. Grup Àries Advocats.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usà. En aquest episodi, els aiguats del Tarragonès del setembre de 2022.
A finals de setembre de l'any 2022, un aiguat va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la ciutat de Tarragona.
Que vam veure com casa seva es convertia en un mar, com entrava l'aigua dins de casa inundant-ho tot.
Oxigen, escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC1. La il·lusió quan t'acomodes a la teva butaca, l'aroma que expedes cruixents, el formigueig a l'estómac perquè ja comença la pel·lícula. Res és comparable a l'emoció de viure el cine a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, Ferrari. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
La Miranda International School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, ofereix un ferm compromís amb l'educació a partir d'un programa acadèmic multilingüe i tecnològicament avançat. Et convidem a la nostra jornada de portes obertes el proper dissabte 17 de febrer a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda, an inspired international school. Discover, love and learn.
Hi ha un nou hospital de referència a Mataró.
A què et refereixes?
A un nou hospital de Creu Blanca, el grup de referència en diagnòstic per la imatge.
A què et refereixes?
A un nou hospital de referència amb totes les especialitats, la més avançada tecnologia, el millor quadre mèdic i servei d'urgències 24 hores.
A què et refereixes?
Nou hospital Creu Blanca Maresme, a Mataró. Creu Blanca Ponés, per la teva salut, som referència.
RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
11 i 34 minuts. Va, que deixem el tema de la gala ja. Que hi ha algunes pel·lis que s'han estrenat. Mira, sí. De fet, podríem anar a mirar...
Vull anar ràpid, eh?
Sí, vull anar ràpid. Però n'hi ha una que s'ha estrenat, que de fet ahir rep premi, que és la pel·lícula de l'Al Goya, el millor documental, que és el documental dedicat a la figura de l'actriu de Carme Elias, que és aquest Mentre siguis tu.
El pitjor que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc.
S'estrenava divendres, no, Sales?
Sí. Recordes que vam parlar fa poc també d'un altre documental sobre l'Alzheimer?
La memòria infinita.
Que també va guanyar.
I mira, i competia també París 70, sí. Que és el curt que també competia i que també parla de l'Alzheimer.
O sigui, tenim un altre cas d'una persona brillant, intel·ligent, que ha fet passar grans estones amb moltíssima gent i que tot i així cau víctima d'una malaltia que no perdona a ningú. És un documental molt elegant, un documental commovedor, jo crec que ha tractat amb una exquisidesa bestial, i on veus com Carme Elias no la veus en la fase més dura de la malaltia, sinó que la veus més o menys al començament d'aquesta malaltia, no? Que ja veus com ja es comença a oblidar de petites coses que potser no són gaire alarmants de primeres, però que es van sumant a poc a poc fins a derivar en el que deriva aquesta malaltia. És un documental que a més introdueix una cosa que a mi m'interessa molt, que és l'opció de l'eutanàsia. És a dir, és un documental molt dur en aquest sentit, perquè veus com la principal persona implicada, que és conscient que té una malaltia en la qual deixarà de ser ella mateixa, ella vol que quan deixi de ser ella mateixa, perquè això passarà, que li apliquin l'eutanàsia. I aquesta part a mi ens resulta fascinant, de veritat.
Recordo fer la conversa quan es va saber del seu cas i ja parlava d'això. Sí. Que per ella la llei de l'eutanàsia havia sigut una benedicció en el sentit de saber que quan ella volgués... podria...
A mi em sembla, aquest moment que diu el Broc, però a mi no em sembla fascinant, em sembla...
Bueno, no, clar, ja, entén-me.
Sí, hòstia, a mi m'ha...
És duríssim.
Em trenca, em sembla molt valent, molt coherent amb el que diu ella a tot el documental, que em sembla magnífic. Hòstia, és un... Ahir ho parlava amb la meva parella sobre aquesta enfermedad que realment és... No se m'acudeix una cosa pitjor que deixis de ser tu mateix. No que en un... que és una cosa terrible. No, i el documental el recomano moltíssim, i ho aclaré Moria Infinita. I també és curiós que els responsables han dit que no deixarien de filmar fins que Carme Elias, doncs això, deixés de ser ella mateixa. A mi m'hauria agradat veure-la.
I la pel·li és un acte d'amistat, de fet, perquè la que ha dirigit el documental és la directora que ha fet les últimes pel·lícules amb ella, i que va decidir acompanyar-la durant aquest temps i que fos testimoni de la seva història. És un gran documental.
A més, imagino aquesta enfermedad que és fotuda per qualsevol persona, òbviament, per un actor.
Que la seva feina és la memòria.
Que al final vius de la teva memòria, no?
De fet, el documental comença amb unes escenes d'una pel·lícula anterior que van fer la mateixa directora amb la Carme Elias, on ja veus que Carme Elias tenia problemes per memoritzar el paper sense saber encara que tenia aquesta malaltia, no? Ja veus com comença a caure, no?
Em recorda a mi també, tot i que no s'ha mateix enfermedad, a Michael J. Fox.
Sí.
No?
Sí.
En el moment en què ell encara no sap que té l'enfermedad, però comença a tenir signes externs que està passant alguna cosa.
No, Emi, què t'ha semblat a tu?
No, res, poc més a dir, o sigui, és un documental que és molt dolorós, sí. De fet, ahir es va fer de manifest, no?, l'òbvia ausència de la Carme Elias a la gala, perquè evidentment no podria, i és això el que heu dit, és un documental que està molt ben fet, bé per això, perquè es nodreix de la relació d'amistat que tenen la directora i la pròpia actriu.
Es nota molt això, perdona, Noé.
Sí, es nota molt, perquè és diferent, ja no, no hi ha una distància que és l'habitual d'aquesta mena de documentals, i això es nota a l'hora d'encarar aquest material des del carinyo. I a més m'agrada molt doncs, com mostra el tema de les pors de la Carme Elias, el fet de perdre la identitat i de no tenir el control sobre la teva pròpia vida, un cop arribi el moment en què tu ja no siguis tu, Això és el que trobo que toca més el cor i que realment emociona. És una mena de documental que per la gent que tingui persones familiars amb aquesta malaltia ho passaran malament, però jo crec que és molt important que hi hagi aquesta mena de materials també per visibilitzar una malaltia tan dura com és aquesta.
Vinga, anem amb dues pel·lícules més i ho deixarem aquí, ja no us podreu queixar. Una és no seria el millor cap de setmana.
La zona tarifària ja ha canviat, però vull dir que ara ja és igual.
No seria el cap de setmana amb millors estrenes, per entendre'ns.
No.
La primera té Adam Driver i Penélope Cruz com a protagonistes, Michael Mann de director, la pel·lícula es diu Ferrari. Two objects cannot occupy the same point. Que va sobre Enzo Ferrari.
Ho fem ràpid, eh? Sí. És un Michael Mann, que és el director de Heat, per exemple, o de Collateral, o de L'Ultimo Moicano, o del Dilema, que és un director, un dels més grans de la història del cinema nord-americà contemporani, però és un Mann menor.
Molt menor.
Sí. Molt menor.
En hores baixes.
Sí. Menor, però solvent, eh?
Sí, sí, menor.
És una bona pel·li.
Sí, però el que passa és molt més solvent que l'anterior, que era una autèntica Black Hat. Sí, era un deliri, no? Perdona, era un deliri. Sí, sí. L'anterior era un deliri, era una mala pel·lícula, que és estrany venint de Mann. Aquesta està bé, però és un Mann, tenint en compte que és de Michael Mann, és molt menor.
I explicar a la gent que no és un biopic, sinó que agafa un any a la vida d'Enzo Ferrari, segurament el pitjor any de la seva vida, en el qual té problemes econòmics, té problemes amb la seva dona, amb la seva amant, amb un fill no reconegut, i agafa només aquell any, és a dir, que la gent no es pensi que és la història de Ferrari o d'aquest senyor.
I visualment és la més clàssica de les
pel·lis. Molt clàssica, molt plana.
Jo diria que plana. Hi ha un moment, hi ha unes quantes escenes, especialment les escenes de curses de
cotxes. Les escenes de carrera són increïbles, perquè el tio en sap molt. Però també et dona la impressió que està una mica en pilot automàtic.
Molt, molt, molt.
Saps que no té... Va, té aquesta pel·lícula com podria tenir qualsevol
també
altra.
També s'ha de dir que crec que té 80 i escaig anys, eh?
El proper projecte de Michael Mann és Heat 2.
Jo tinc por.
I aquí, no, jo aquí recupero la confiança. Jo crec que serà una bona pel·lícula.
I ells estan molt bé, eh? Tant ara amb Driver...
Sí, sí, el repartiment està increïble i ell és molt bon director.
No, fins i tot Patrick Dempsey està bé.
Sí.
Vinga, noi.
Molt cert.
Jo diria que estic un punt d'entusiasme per sota dels meus companys. O sigui, no t'ha agradat tant. Li tenia ganes i m'ha deixat molt freda. Jo trobo que el principal problema... És que el problema no veig tant que sigui una pel·li molt més convencional del que ens té acostumats aquest director, sinó que ha d'haver una bona història, i aquí jo no veig la història per enlloc. O sigui, no trobo que aquest any de la vida de l'Enzo Ferrari sigui un esdeveniment tan important com per sostenir tota una pel·li, i crec que se'n va per unes ramificacions de la trama que és que realment no, a mi no m'interessen, i és això, les escenes de les carreres són les més interessants, la resta...
I també destacar les més interessants carreres i Penélope Cruz. O sigui, el paper de Penélope Cruz és el millor de la pel·lícula.
I té una cosa molt bona. Molt bona, per mi. Almenys per mi, és que no surten els Javis.
Prou!
No surten conduint cap cotxe,
no? Surten conduint cap cotxe, no surten al final, fatal, no surten dient quan s'han traient el carnet.
Prou. Patrick Dempsey surt amb un de colorat que em recorda molt el taxista de Mujeres al borde d'un ataque de nervios.
Sí, sí, és veritat. Willy
Montesinos.
Willy Montesinos, no me'n recordava el nom.
Em vaig trobar que aquesta setmana el Blai posava les seves valoracions a Twitter, vaig veure dues pel·lícules d'una estrella i vaig pensar, mira, no cal ni que parlem, perquè no ho he dit
mai. La piscina.
Sí, sí.
I el color púrpura, mare, quines castanyes.
No us ha agradat tampoc, però serà nominada a l'Òscar, no?
Mira, no sortia ni entre les 10 pel·lis més vistes ahir i abans d'ahir.
És un remake tan innecessari.
Més de 200 còpies.
Llarguíssima, gent cantant tota l'estona.
Tota l'estona, números musicals de 10 minuts.
Gent cantant. Prou. Un tio cantant 16 minuts.
Dos minuts i mig.
Calla, home, calla.
Dos minuts i mig i tres quarts de 12 del matí. Farem una pausa. Gràcies, per haver vingut el diumenge.
D'acord, no? Gràcies.
Sobretot la Noemí.
Gràcies i el tema...
Gràcies, Noemí Escribano. Gràcies, Òscar Bonat. Gràcies, Toni
García. Gràcies, catalans.
Adéu.
Bones tardes.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Baltasar Neumann i Thomas Hengelbrock arriben a Barcelona.
El 13 i 14 de febrer presenten dos cims del romanticisme al Palau de la Música Catalana. Un rèquiem alemany de Brahms i la sinfonia Lobgesang de Mendelssohn.
Dos dies consecutius per gaudir de la millor música en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC+1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Pràcticament 3 quarts de 12 del matí. Aquest matí al Via Lliure ens volíem fer una sèrie de preguntes, no sé si incòmodes, però segur difícils, que tenen a veure amb la mort, però també, i per tant, amb la vida. Fa no gaires dies vam mantenir una conversa molt intensa, com recordareu molts dels que ens escolteu a aquesta hora, amb dos supervivents de dues grans catàstrofes que hi ha hagut els últims 50 anys al món. Un, l'accident aeri dels Andes de l'any 72, i l'altre del tsunami de Tailàndia del 2014. Són dues històries connectades entre si, entre altres coses, perquè totes dues s'han portat al món del cinema a través de les imatges i de la mirada del J. Bayona, del director de cinema català. Són la pel·lícula Lo Impossible o La Sociedad de la Nieve, i per altra banda perquè dos dels seus protagonistes reals i que van portar a l'estudi, la Maria Belloni i l'Eduardo Strauch, són amics íntims, malgrat els fets van passar a més de 30 anys de diferència i a milers de quilòmetres de distància. Ells, en aquella conversa tan interessant, ens parlaven de supervivència, però també de l'amor, de la mort, de les ganes de viure, en una conversa que sobretot i sobretot crec que va ser la part central, tenia molta espiritualitat. Molts oients avui encara en recorden aquella conversa perquè d'alguna manera van treure conclusions, o en fi, van fer reflexions que els van ajudar. Avui vull, com vaig fer amb ells, agrair moltíssim al convidat que ens acompanya, perquè igual que l'Eduardo i la Maria, ve a la ràdio a parlar d'un fet del qual no és fàcil de parlar, però amb la intenció segur de treure'n coses positives. És un dels savis, i en això també gaudeixo molt cada cop que he parlat amb ell, que tenim a casa nostra, és un referent en el camp de la filosofia i de la teologia, on s'ha doctorat, és actualment professor de la Universitat Ramon Llull, i no només té una vida pública molt intensa, perquè, en fi, participa sovint en mitjans de comunicació, o molt sovint, sinó que escriu moltíssim. De fet, fruit de la seva feina, de les seves reflexions i dels seus escrits, ha rebut una pila de premis, entre ells, i molt recentment, el Premi Ratzinger 2023, que atorga el Vaticà en el camp de la teologia. Ell és el doctor Francesc Torralba. Francesc, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
El doctor Torralba, per tornar al programa, perquè ja ens hem trobat en diverses ocasions. El doctor Torralba, insisteixo que va rebre fa molt poques setmanes el Premi Ratzinger, que és un premi internacional d'altíssima magnitud que s'atorga des del Vaticà en el camp de la teologia. Per tant, és gairebé com... No farem comparatives allò que es diu els Oscars de tal, o els Nobel de qual, però podríem jugar en aquest terreny de joc, que és un premi de molt, molt prestigi.
Sí, la veritat és que jo vaig quedar, perdut quan m'ho van dir, agraït, naturalment, i el vam rebre el mes de novembre. A més, vam tenir l'ocasió de tenir una audiència amb el Sant Pare, i després, amb un acte molt protocolari, doncs ens el van entregar tant a un professor de Navarra, el doctor Blanco, com un servidor, amb una història del premi que només hi ha, diguem-ne, 3 persones d'aquí a Catalunya, sóc l'únic, però el conjunt d'Espanya l'han rebut 3, i després altres països i d'altres confessions, és a dir, a catòlics, a jueus, a ortodoxos, a persones que són de l'àmbit de la filosofia, de la teologia, però també de la música, i és un premi a trajectòria, i certament estic molt agraït, i és un impuls a seguir treballant i a seguir publicant.
Avui amb el Francesc Torralba l'hem convidat perquè, entre altres coses, per uns fets que van passar, això va passar el mes de novembre, i pocs mesos abans van passar uns fets importants en la seva vida, l'agost del 2023, uns fets que, com sol passar amb qüestions d'aquest tipus, els mitjans de comunicació vam explicar sense donar massa més detalls i sense més, diguem-ne, de forma més reduïda, de forma sense més transcendència. És la mort d'un jove català amant de l'excursionisme, que el mes d'agost estava fent una ruta de vacances als pics d'Europa amb la seva família, estava d'excursió amb el seu pare i va morir en aquest accident, no? Aquest jove tenia 25 anys, es deia Oriol, i és el teu fill, sí, Francesc.
I jo vaig tenir la sort d'estar a l'últim dia amb ell, tot un últim dia que ell havia planificat, que ens feia molta il·lusió, que era una llarguíssima travessa pels pics d'Europa, gairebé de 30 quilòmetres, amb molt desnivell, i que, vaja, l'havíem pensat molt de temps, no? I ell m'anava esperant, i certament, ja al tornar, es produeix aquesta caiguda d'ell, i és mort. I després ve tot el fenomen ja doncs, dels bombers i de tot el que serà posteriorment l'enterrament i tot el dol que hem viscut i que estem vivint, amb gerundi. Però certament te n'adones fins a quin punt un esdeveniment com aquest et capgira tot el teu ordre, et capgira tota la teva estructura, altera tota la teva vida i et sents inundat per una pena enorme. Perquè una cosa és la mort d'una persona gran que ha fet un itinerari, però una altra cosa és la mort d'una persona jove en plenitud, amb molts projectes, quan dius no era el moment, no era el moment. I això és el que passes per estats d'ànim molt diferents, des de la indignació, a la ràbia, a la impotència, fins a l'acceptació, que és tot un recorregut fins a arribar a l'acceptació i anar-la assumint a poc a poc.
Francesc, he de dir que una de les coses que a mi m'ha vingut més de gust parlar d'aquesta qüestió, i he de dir que quan va rebre la invitació, Francesc ens va dir m'anirà molt bé amb aquesta conversa, que he d'agrair-ho moltíssim, és perquè evidentment que el Francesc Torralba, que és un doctor en filosofia i en teologia, ha escrit moltíssim i ha reflexionat sobre moltíssimes coses de la condició humana, i tinc al damunt de la taula un llibre que és dels últims que havia publicat, des de l'any 2020, estem parlant de la tardor del 2020, que es diu Paraules de consol en la mort d'un ésser estimat. Tu, 3 anys abans de la mort del teu fill, publiques un llibre que parla de com es gestiona un dol d'un ésser estimat.
Sí, perquè és un tema que he pensat des de fa molts anys. Els que ens dediquem a la filosofia no podem evitar de pensar temes de gruix, doncs com la llibertat, la felicitat, l'amor, la mort, i són temes que formen part, diguem-ne, del catàleg de temes que tractem a l'aula i que tractem, doncs, de pensar. Però, és clar, cada cop soc més del parer de que hauríem de limitar-nos a parlar d'allò que tenim experiència directa. Ara puc parlar de la mort d'un fill, i potser encara és massa recent, però en puc parlar. Però parlar d'allò que no tenim experiència és tan arriscat. És tan fàcil fer el ridícul, perquè parles d'oïdes. Quan vaig parlar d'aquest llibre, certament no parlava de la mort d'un fill, parlava de la mort d'un ésser estimat. I això, a l'edat de vida que tinc, com d'altres, doncs ja n'hem viscut. Quan no és el pare, o és la mare, o és un professor, o és un familiar, o és un amic, no? Però la mort d'un fill és molt distinta, eh?
Vols dir, Francesc, que no sé si l'has rellegit algunes de les reflexions del llibre, has tornat al teu
llibre? Sí, l'he rellegit, i no es manaria la plana, Però, en canvi, tinc molt més a dir. I per això estic escrivint, perquè a més l'escriptura és alliberadora i terapèutica. Hi ha moltes maneres, sí.
Estàs escrivint sobre la mort del
teu fill? Sí, estic escrivint, perquè és una manera també de, com ho diria, d'alliberar, d'endreçar la ment i de, sobretot, ajudar persones que passen per una experiència semblant, no? De fet, no hi ha paraules. Això és la frase que més persones t'han dit, no? Quan s'acosten les persones i miren de donar-te condol, doncs la gent et fa una abraçada, et fa una carícia, i la gent diu, és que no tinc paraules. No sé què dir-te que pugui neutralitzar aquest dolor. I és veritat. No hi ha paraules, no?
Sobre els fets en si, abans el Francesc Torralba parla de que eren els pics d'Europa amb el seu fill, no? Estàveu fent, entenc, l'excursió vosaltres dos sols?
Sí, nosaltres dos sols.
M'ha interessat una cosa, que és que els pics d'Europa, totes les biografies de Francesc Torralba, surten com un lloc, com un paratge per ell de reflexió i fins i tot de un lloc en què creix Francesc Torralba, no?
Sí, perquè... Bé, doncs des de que vaig casar-me amb la meva dona, que té arrels a la muntanya oriental lleonesa, doncs em vaig enamorar d'aquell entorn. Llavors hi vam anar els primers anys, els estius, Setmana Santa, Nadal, i finalment hi hem anat doncs els últims 30 anys tots aquests moments.
A l'estiu?
No? L'estiu, Nadal i Setmana Santa, no?
Carai, o sigui, sí, diversos cops l'any, amb tota la família, entenc, amb tots els fills.
Sí, tota la família, i tenen amics, i tenim arrels, i tenim col·legues, i tenim molta vida allà, no? I llavors allà, doncs certament és un espai, primer, un poblet molt petit, de cases de pedra, que està com aïllat de tot, i que et permet escriure, permet A mi m'agrada molt la muntanya, m'agrada molt córrer, m'agrada molt la bicicleta, m'agrada molt caminar, i això m'ajuda molt a què? Doncs a pensar molt els textos. És que per pensar, el passejar és molt important. I quan un pensa passejant, doncs també les idees es mouen més, i a mi em va molt bé pensar corrent, i llavors quan arribo, vinc amb una idea, o vinc amb un títol, o vinc amb un capítol sencer, i escrius a raig.
Entenc que aquell estiu, aquest estiu passat, hi éreu tota la família, no sé
tota
si...
la família,
els, sí. Els cinc fills també, eh?
Tots.
I clar, des d'aquesta perspectiva, un lloc tan estimat per tota la família com és aquests Pics d'Europa, que des del punt de vista professional per tu i personal és un lloc d'alliberament,
sí.
Ha canviat la seva
perspectiva? Clar, no hi hem tornat, per exemple, aquest Nadal
no hi hem tornat,
teníem un altre viatge planejat, però naturalment serà difícil. Per què? Perquè els espais tenen un valor simbòlic, no són neutres. És en aquell espai on ha passat un esdeveniment, quan hi tornes, naturalment es desperten tot tipus d'emocions. Això ens passa al poble on vam estiuejar i per primer et vas enamorar d'una noia, no?
Clar.
I quan veus aquell banc o allà on et va passar això, doncs el cor torna a bategar, perquè nosaltres som animals simbòlics i emocionals. Llavors, no hi ha dubte que quan tornem, i si torno especialment al lloc on es va produir la caiguda i on es va produir doncs, la meva consternació, la meva perplexitat i la seva mort, doncs naturalment això tindrà una càrrega emocional molt forta, no? Però jo crec que s'ha de fer, eh? Jo crec que s'ha de fer aquests processos de reconciliació i de retorn, no? Però els espais i també les dates tenen un valor simbòlic. És a dir, per mi el 14 d'agost ja no és un dia més, és un esdeveniment en la vida de tots els que l'hem estimat, no? I mentre tingui memòria, sempre serà el dia on es va produir aquesta mort, no? Com el naixement d'una persona, dius, escolta, aquest dia és el dia que va néixer, no? I per tant, aquell dia, vulgues o no, hi haurà una càrrega emocional més forta que l'endemà o al cap d'un dia, perquè som animals simbòlics, i els objectes igual. Jo quan veig la seva bicicleta, quan veig la seva roba, quan veig doncs, els seus objectes, ja no dic una fotografia, s'activen emocions, eh? S'activen emocions i fàcilment et trobes que cau una llàgrima, perquè els objectes no són neutres.
Jo imagino, no sé com van anar els moments posteriors i la gestió familiar, però una persona com tu, que ha reflexionat tant sobre això, no? I que ha escrit sobre això, sobre com se sent l'home, o com, o quins mecanismes es posen en marxa després de la mort d'un ésser estimat, que una part de la família busqués recolzament en una persona que, com tu, que hi havia reflexionat tant. No sé si va ser així d'alguna manera, i si tu eres capaç d'utilitzar tot aquest aprenentatge que has tingut, o en aquell moment és impossible extreure'n res raonable.
Jo crec que ajuda molt, eh? De fet, fixa't que ja ho diu Plató, eh? Que filosofàs aprendre a morir, això ho reparteix de Cés Montaigne en els assaigs, i de fet nosaltres tenim molt plenament en el cap la consciència de que ens hem de morir, no? La mort és certa, el que no és cert és el quan, no? Ni el com, eh? Fixa't la paradoxa, no? Mort certa, hora incerta, no? Però certa segur, és a dir, tots hem de morir. El que no sabem és quan, de què, a on, sol, després d'una llarga malaltia, de cop, com li va passar al meu fill en pau descans, això no ho sabem, però que ens hem de morir sí, no? Llavors el que et costa digerir és sobretot la mort d'una persona jove. Això sí que costa digerir, eh? Perquè, t'ho diré molt clar, no? Si hagués pogut escollir, m'hagués anat jo. Si m'haguessin donat amb la possibilitat, o tu a ell, hagués dit jo, per descomptat, no? Per què? Perquè he viscut 30 anys més que ell, jo en tinc 56, m'agrada molt viure, tinc molts projectes, moltes il·lusions, però, home, 30 anys més, no? Són importants, no? I jo hagués estat disposat a cedir-los, no? Però és que la mort és un dèspota, no? No és democràtica. Jo la defineixo com una intrusa que t'entra a casa sense trucar a la porta i se t'instal·la al mig del menjador i dius, i ara què fem amb tu, no? No és aquell que truca i diu, puc passar? No. I romp i ho altera tot. I ara no et queda altre remei que acceptar que està aquí. Ara aquest procés és lent. Jo no sé si he pogut ajudar els meus familiars, la meva dona, les meves filles. He intentat fer-ho naturalment, no? Aquí compta molt l'escolta de l'altre. No jutjar, escoltar-lo molt. Escoltar molt com ho està vivint, no jutjar-ho i deixar que alliberi tota la seva indignació. A vegades censurem molt el plor. No ploris, has de ser fort, amaga't, t'has de contenir. Per què? per què no es pot alliberar? Fixa't que un text de l'Antic Testament tan valuós com el Coele diu que hi ha un temps per plorar i un temps per riure. Jo vaig dir en el funeral que va tenir lloc al petit poble, si se'n van fer un altre aquí a Santa Maria del Mar, a Barcelona, no? Ara és temps de plorar.
Tu vas permetre?
I tant que m'ho vaig permetre.
Fins i tot això, aquesta posició, que jo crec que és un gran tabú,
I
no?
I tant que m'ho vaig permetre.
El pare de família, no?, que en un context social en què s'entén que és el pal de paller, sí, des de molts punts de vista, no pot trencar-se, no?
Això és el que et deia algú. Llavors jo pensava, fixa't quins missatges més de naturalesa encara masclista, en
tant,
el fons,
i
no?
Tant.
L'home ha d'aguantar, l'home has de ser fort, que també podia ser ofensiu per la meva dona, les meves filles, no? Diu, bueno, què passa, que nosaltres no tenim aquesta fortalesa, no? I naturalment vam plorar junts, he plorat sol, i no m'avergonyeix dir-ho, perquè el plor és molt alliberador, és un llenguatge que és universal del sofriment, no? Ja et deia que a vegades no tenim paraules, però tenim gestos. Hi ha gent que diu, no tinc paraules, però t'abraça. No tinc paraules, però et fa una carícia. No tinc paraules, però plora amb tu, no? Tot això és un altre tipus de llenguatge, que quan ens fallen les paraules, perquè no sabem què dir, doncs tenim altres recursos. Tenim l'art, tenim la música.
La música t'ha ajudat?
La música és extraordinària, no? D'una banda, suscita records, sobretot músiques que havíem sentit junts.
Per exemple?